L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
Sandra Sotillo, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Com portem el tema de les sèries? Hem començat l'any 22 amb energia en aquest sentit o no?
Doncs no, ara li dèiem en Pere, soc molt mala seccionista, perquè estic ara mateix en un moment de no poder mirar sèries.
Ara, pla.
Ja sigui perquè no tinc temps, que en tinc poc, però a més perquè és que no hi ha res que m'enganxi.
Com ho has dit això? Mala seccionista? Això encara no havíem sentit.
Mala seccionista està bé. Sí, clar. Fa una secció de ràdio, però clar, no pot fer el que ha de fer, no?
Exacte.
Home, tot i que m'estaves explicant a micròfon tancat que hi havia una sèrie que t'agradava molt, que és la que ens portes avui.
Sí, com que és això, com que m'està costant molt mirar sèries noves i descobrir coses noves, segurament perquè en començo alguna i no m'agrada i penso, ostres, no, aquesta no la pots recomanar, en comences una altra i dius, això tampoc. Doncs he tirat doncs per la part fàcil, que és s'ha estrenat la tercera i última temporada d'una sèrie que a mi m'agrada molt, llavors ja n'hem parlat algunes vegades, però us la tornaré a portar perquè val la pena.
Estem parlant
d'Afterlife.
I've decided to go on a little trip to scatter my dad's ashes.
Oh, that's sweet.
My ashes?
Going up my dad, remember?
Am I adopted?
Fuck me, it's like I've got a replacement. I thought not caring was a superpower. I was wrong. Caring about stuff, that's what really matters. Kindness, making other people feel good.
What are you doing?
Just sprinkling a few of my dad's ashes.
On the carpet?
Yeah, it was his last request.
Oh, was it? Two of you, out. Take your rubbish with you.
Rubbish?
Ah, that bit went in my mouth.
Good. I hope that was his cock, you stupid cunt.
I hope that was his cock, you stupid cunt.
It's just a discussion.
Don't know what God is exactly.
Aquelles persones que sou aficionades, com per exemple és el cas de la Sandra Sotillo, que veieu les sèries en versió original, aquí haureu identificat una actriu que a mi em va encantar, la vaig descobrir a Downton Abbey, però té molta més trajectòria, la que feia de senyora Crowley a Downton Abbey, que és una artistassa de luxe.
Doncs mira, jo com que no he vist Downton Abbey, no la sé relacionar amb res més, diguéssim. Jo crec que la gent que sigui aficionada, com deies, a les produccions britàniques, hauran reconegut una mica el tipus d'humor. És un humor 100% britànic, és una comèdia negra, no, negríssima. Sí que és veritat que estem a la tercera temporada i ha anat disminuint una mica el que és el to més sarcàstic, tot i que hem pogut identificar algunes paraulotes, perquè diguéssim que aquesta sèrie, si no us agraden les paraulotes, no mireu aquesta sèrie, n'hi ha moltíssimes, però té aquest humor britànic d'en riure-se'n de tot i d'en fotre-se'n de totes les coses que valdria més no en fotre-se'n.
Em referia a clar, jo he dit la senyora Crowley a Downton Abbey, però l'actriu es diu Penelope Wilton.
Tots els actors que veieu en aquesta sèrie segurament us sonaran d'altres produccions britàniques, diguéssim, perquè són actors que potser no són molt i molt coneguts, però sí que...
Però treballen molt.
Sí, passa com sèries, TV3, no? Saps? Clar. Que els actors catalans es van moguent per totes les sèries, doncs a Anglaterra també...
Però a Anglaterra n'hi ha més d'actors que no a Catalunya, per exemple, no?
Sí, però sí que és veritat que a Anglaterra de seguida que un actor destaca...
Aquest ja l'agafen per tot.
Fa el salt cap a Hollywood, ja, a vegades, ja no torna, no? I en canvi hi ha una sèrie d'actors que es mouen més pel que és les sèries britàniques. Bé, hi ha una cara que segur que reconeixereu 100%, que és la del protagonista, que és en Ricky Gervais. Potser el nom no us sona. Jo crec que és molt popular, ha fet coses molt populars, però jo crec que la gent el reconeixerà més perquè va ser el presentador de la gala de Globus d'Or
durant
molts anys seguits, i diguéssim que va ser el presentador que insultava a totes aquestes grans estrelles a la seva cara.
És veritat.
Amb bromes molt passades de volta i que no tenies cap embut
i passava de tot.
Exacte, els deia que es posaven botox i ho feia de maneres gracioses. Jo m'ho passava molt bé amb aquelles gales de Globus d'Or, que ara ja són històriques. Aquest any els Globus d'Or no han tingut ni gala.
Que va. I veurem si continuen,
Ara, jo crec que han perdut tota la seva rellevància, i en canvi la més rellevància que van tenir va ser quan precisament les presentaven en Ricky Gervais, perquè es feia una mica aquest contrapunt de dir, vale, sí, sou tots molt famosos, molt guapos, teniu molt d'èxit, però jo us posaré ratlla totes les coses dolentes que també feu, i ho faré d'una manera graciosa, no? Perquè la gent se'n pugui riure també de vosaltres. Llavors aquest humor de ser malcarat fins i tot, de dir-te les coses a la cara, però en riure-se'n de tu a la cara, sí. I de fer-ho més a més amb un punt, no, malcarat,
ofensiu,
ofensiu, exacte, violent fins i tot. És el seu humor, és l'humor d'en Ricky Gervais, ell persona, és, a part de còmic i de presentador de la gala, i parlarem també que ha fet d'actor i ha fet de director d'altres projectes, ell és còmic, no?, i és monologuista, i en els seus monòlegs, fins i tot en les seves entrevistes a la televisió, és aquest personatge, vull dir, no és una cosa que s'inventi, sinó que ell mateix fa aquest personatge d'una persona ofensiva, fins i tot i malcarada, però que és capaç d'enriure-se'n d'ella mateixa.
Sandra, has comentat que és l'estrena de la tercera temporada, però per aquelles persones que no l'hem seguit i que, per tant, potser l'estem descobrint ara, explica'ns una mica de què va Afterlife.
Doncs mira, el protagonista, el creador protagonista és en Ricky Gervais, com dèiem, interpreta en Tony. La història és trista. En Tony i la seva dona s'ha mort de càncer, i ell entra en una espiral depressiva, diguéssim, no? I diguéssim que deixa de trobar sentit a la vida. I com que diu, doncs mira, com que ja no tinc res a perdre, es converteix en una persona del més desagradable que podeu trobar, no? Que insulta a tothom, fa i diu el que vol sense importar-li el que pensen els altres, no?
Doncs tant se li fot tot, no?
Tant se li fot, exacte.
Ha arribat a aquest punt, diu, mira, em foto el món per d'allò i...
Com que no m'interessa viure, el que em quedi de viure ho passaré fent-ho passar malament a l'altra gent i enriquent-me d'ells i fotent-los el dia en l'aire, diguéssim, no? Evidentment, això és la premissa, a partir d'aquí, doncs, la seva família, diguéssim, que s'uneix per intentar canviar aquesta actitud, que evidentment és una curassa, no? És posar...
És una protecció.
Exacte, és una protecció davant del dol. És una sèrie, ja us dic, és comèdia negra. Riu d'una situació que segurament no fa riure, no? I d'una depressió, d'una cosa que és... a més, no, amb els temps que portem, doncs tothom sap, no?, que és una experiència difícil i que no fa gràcia.
Ja.
Ell se n'enriu, però ho fa des d'un punt de vista molt honest i molt transparent. L'objectiu de la sèrie no és enriure-se'n de la depressió, al contrari. És posar sobre la taula, doncs, lo malament que es passa amb el dol i lo malament que es passa amb la depressió i lo necessari que és que la teva família i el teu voltant t'acompanyen en aquests moments durs, no? I per tant, diguéssim que fa aquest contrapunt. Jo li he dit una comèdia negra perquè és que l'humor és molt negre, llavors la gent ha d'estar preparada per acceptar aquest tipus d'humor, no? I es diuen algunes frases que tretes de context serien incendiàries,
ja,
no?
Ja, ja. Em fa pensar, mira, em fa pensar una miqueta aquesta sèrie, amb aquest programa de TV3, ara no sé si el fan encara, que era, no sé si es deia Tabú, no sé què Tabú, o...
Sí, no
me'n recordo ben bé...
Del...
Exacte, que no me'n recordo ben bé el títol, si era Tabú o no sé què
Tabú,
era.
Tabú, crec, o Tabús.
O Tabús, o alguna cosa d'aquestes, no? Que tractava, doncs, tots aquests afers i tots aquests temes, no? Persones que eren terminals o tal, i que ell s'ho prenia, no que s'ho prenia a riure, però ho tractava d'aquesta manera, no? Per treure-li una miqueta, suposo que de pes a la cosa, i ells mateixos reien d'això, no?
Sí, jo crec que és la clau aquesta, que un mateix sigui capaç d'enriure-se'n d'un mateix, no? I Ricky Gervais fa aquesta sèrie des d'un punt de vista d'entendre el que és la depressió i d'enriure-se'n entenent què és la depressió, no? No una persona que no ha patit mai aquesta situació enriure-se'n i treure-li una mica de pes.
Que ell sabia de què va, sap de què va i ho està vivint i ho està patint, no?
Exacte, i està tractant un tema fosc amb humor precisament perquè és més fàcil, no?, d'empassar que no si ho fas des del punt de vista de només drama. També hi ha drama, evidentment. Estem parlant del dol, estem parlant d'una depressió, estem parlant, no?, de perdre una persona molt estimada, per tant també cau la llagrimeta.
Però pel que veig, aquesta sèrie no és recomanable per a aquelles persones que vulguin passar una estona, no? Que diguin, mira, la posaré per passar l'estona, no per riure, però no sé, allò que fem a vegades, posem una sèrie, mira, vagi passant, no?
Saps què passa? Que és una
que
sèrie de 30 minuts,
sí,
vale? I que és un humor que si tu entres al rotllo d'aquest humor, si tu no et desesperes cada vegada que diu una bestiesa, diguéssim, si no tens aquesta... No és vergonya aliena, sinó aquesta... Què carai ha dit aquest
senyor? Has d'anar predisposat, no?, el que
trobaràs.
Has
d'anar predisposat. No? Si tu vas predisposat al que trobaràs, sí que és una mica... L'han dit, no?, que és una muntanya russa d'emocions, perquè rius i és d'aquelles sèries que després et congelen una mica el riure, no?, i que fins i tot et poden fer un nus a la gola. Però són 30 minuts i està molt ben feta. Llavors, jo diria que sí que és per passar l'estona. En el sentit de que riuràs molt i fins i tot... O sigui, no quedaràs malament.
Aquí venia jo. El resultat, quan acabi la sèrie, com quedarem?
Xafats
per terra, xafats per terra, o allò que dius tu, doncs mira, no.
Clar, o sigui, per exemple, parlàvem l'altre dia, no, d'aquella sèrie, ara m'acaba, evidentment, quan penses en dir una cosa se't marxa el nom, però aquella sèrie d'HBO sobre un grup d'amics homosexuals en plena pandèmia de la sida, no, que en parlàvem i us vaig dir, sí, parla d'un tema molt fosc, però és un cant a la vida,
sí,
no?
Sí.
Ai, està clar que ploraràs molt. Estic parlant sobretot d'aquella sèrie, està clar que ploraràs
molt. Parles d'It's a Sin.
Això, It's a Sin, m'havia marxat el nom. Està clar que ploraràs molt perquè és que el tema és trist. Però la sèrie ho enfoca des d'un punt de vista de que quan acabis, doncs tu tinguis ganes de viure.
Molt bé.
Doncs aquesta passa una mica el mateix. Evidentment que és un tema trist i evidentment que segurament en algun moment caurà la llagrimeta. Però ho fa des d'un punt de vista de cant a la vida, no? Una persona que no té ganes de viure, doncs com se li tornen les ganes aquestes de viure, i a més ho fa amb aquesta comèdia negra, que la veritat és que a mi precisament, no, la comèdia negra, i sobretot si ve de la Gran Bretanya, doncs fa molta gràcia. Jo crec que és una representació molt honesta del dol, fins i tot. Poques vegades s'ha vist en una sèrie de televisió una manera de tractar el dol tan honesta, i a més doncs, des d'aquest punt de la comèdia, i jo crec que el mèrit total és d'en Ricky Gervais, i a la gent a qui li agrada en Ricky Gervais, a la gent que hagi vist algun dels seus monòlegs, que l'hagi vist presentant els Globus d'Or, que li hagi agradat The Office, aquest senyor és el creador de The Office anglesa, l'original. Si us agrada l'humor de The Office, que també té aquest punt de negre moltes vegades,
sí, sí,
evidentment aquí portat també en el punt del drama, us agradarà aquesta sèrie seguríssim.
És la tercera temporada, dius?
Tercera i última.
Ah, sí, ja no n'hi ha més.
Ja no n'hi ha
més. S'acaba aquí.
Però li hem preguntat a en Ricky Gervais, no? I ell ha dit, diu, jo crec que el final de la tercera temporada ja és definitiu, no crec que pugui superar el final que he posat a la tercera temporada, i ha dit, estic un 99% convençut que aquí s'acaba. Jo crec que faria bé d'acabar-se aquí, és igual com Fleabag, no? A mi m'agradava molt Fleabag i tenia moltes ganes que tingués més temporades, però reconeixo que s'ha d'acabar amb la segona, no n'hi pot haver-hi més, no? Doncs en aquest cas són tres temporades de 6 episodis per temporada.
Ah, són pocs,
molt,
no?
Molt poquets, i són 30 minuts per episodi, i llavors
passen molt, bé.
Molt, molt ràpid. Això sí, Netflix no ho fa, no ho he dit, és Netflix. Netflix no fa com HBO. Jo recomano veure'n un per setmana o almenys un per dia. No feu...
No de cop.
Per què? No de cop. Perquè després potser sí que ens costarà de
pair. De pair.
O sigui...
Ha d'estar dosificat, no, la cosa?
Sí, jo crec que sí.
Un bon consell, aquest.
Jo crec que per treure tot el suc d'aquest cant de la vida, va bé que ens... Això, no? Que separem, diguéssim, els capítols, ni que sigui per un dia, entremig. Mira, tenim una setmana, no? Mirem la tercera temporada, bueno, totes les temporades en una setmana, però jo crec que els gaudirem. Jo la primera temporada me la vaig mirar de pe a pa, i la segona vaig fer això de mirar capítol...
I el resultat és més bo la segona, no?
I em va entrar més bé la segona.
Sandra, ara que estaves comentant això de si estava acabada o no estava acabada, l'altre dia llegia un article sobre una de les sèries que jo estic seguint. Ara, dona a vegades la sensació de que quan una sèrie ha enganxat tant al públic, els mateixos creadors en són com esclaus, no? I es troben amb la dicotomia de dir prou amb les conseqüències que això comporta, perquè a vegades els seguidors no ho poden entendre, perquè s'han acostumat a aquesta sèrie, o el continuar amb el perill de que la història perdi força, no?
Jo crec que en tens un exemple molt bo, que és Anatomia de Grey.
Sí.
Anatomia de Grey ha renovat, ho vam dir l'altre dia, no? Per una 19a temporada. 19 temporades, és que és una barbaritat.
De quants capítols, més o menys?
20 i pico.
Cada una?
20 i pico, cada una. I capítols de 40, 45, una hora. Jo era molt fan d'Anatomia de Grey. L'he deixat de veure. I n'estic segura que si ara m'hi tornés a enganxar, me continuaria agradant, diguéssim, no? Però... Ostres, en una època que estem, no, que hi ha tanta oferta, és difícil aguantar una sèrie tant de temps i seguint i fent-la rellevant durant tant de temps, no? I en canvi, doncs, tens altres sèries. Jo, per mi, els millors exemples són o Fleabag o Podria destruir-te, per exemple. Podria destruir-te, que té una temporada. Una minissèrie, podríem dir-la, no?
Aquestes sèries que són tan llargues, jo a vegades me poso la pell dels guionistes i deu ser molt difícil al final ja, eh?
Clar,
mantenir, per exemple...
Sí, has de... O sigui, jo crec que és la manera històrica de fer sèries, que potser tornarà, però abans era el que era les sèries. Vull dir, tu quan eres un guionista d'una sèrie el que volies és que la teva sèrie tingués 20 temporades.
Mm, bueno, clar, per exemple, recordeu Gent del Barri, no?, que aquí la podíem veure per TV3, EastEnders, que la continuen encara fent a hores d'ara a través de la BBC britànica. Aquesta sèrie és dels anys, principis dels anys 80, i per tant encara l'estan fent ara. També penso que la gent que hi treballa, clar, es va retirant amb altres projectes, o potser fins i tot es jubila, no? Els que van venint després, no sé si són capaços de mantenir aquella essència original. Vull dir que tot això també és un fenomen interessant a estudiar, no? Perquè al final, al darrere d'aquestes sèries hi ha persones que les pensen i les creen, no?
Mm-hmm. Jo recordo, vaig fer un curs de crítica de sèries, i recordo que ens van explicar una mica, no?, de història de les sèries i això dels cliffhangers i com es... Abans volien sèries que poguessin tenir moltíssimes trames. Mm-hmm. O sigui, et compraven la història si veien que d'allà en podien treure 10 temporades. En canvi, si era una història que en una temporada es matava...
Ja no la volien.
No, perquè no els hi donava rendiment.
Clar.
En canvi, ara s'ha anat evolucionant cap a un altre tipus de ficció, que és això, fer sèries curtes, poguéssim dir, per poder-ne fer una altra, diguéssim, mm-hmm. no? Per anar renovant el catàleg de sèries que tenen les plataformes.
Però és clar, això és normal, perquè com que hi ha tanta oferta, t'has d'especialitzar en alguna cosa, no? I suposo que aquests que fan les sèries s'especialitzen en aquell tema i d'allà no surten.
Evidentment,
no?
Hi ha excepcions de tot, eh? I no sé cap on anirà el futur de la ficció. Jo crec que ara les sèries s'estan convertint una mica en pel·lícules llargues.
Sí, i tant.
No? Mm. Vull dir, la intenció de la sèrie és explicar una història i llavors te l'allargo amb una o dues temporades o tres, però... aquí. Més de 5 temporades ja ens n'estem anant cap a Anatomia de Grey, The Walking Dead i sèries.
Jo el que tinc clar és que si, per exemple, fos un guionista o fos un empresari o fos algú que hagués de posar les meves sèries, no sé, en una plataforma d'aquestes, miraria que fossin sèries llatinoamericanes. I ho dic, no, i ho dic perquè darrerament es dit veient que en els números 1, allò, el rànquing que fan número 1 aquesta setmana a Espanya, tal i qual, portem com a més d'un mes amb dues sèries llatinoamericanes, una que és Café con aroma de mujer i l'altra és La reina del flau.
Sí, que els títols, vaja,
sí, són fantàstics.
Són divins, eh?
Café con aroma de mujer.
Que són remakes, és a dir, que els han tornat a fer de sèries d'aquelles veneçolanes o colombianes i tal, els han tornat a fer i els han posat ara en aquestes plataformes, doncs continuen sent número 1. Es demostra que hi ha una comunitat llatinoamericana molt forta aquí a l'estat espanyol, però vull dir que si jo fos un empresari faria coses d'aquestes, perquè mira, fa més d'un mes que estan aquestes dues com a números 1, eh?
Sí, és una mica el que dèiem de la casa de fer una sèrie format La Casa de Papel o fer una sèrie com Downton Abbey, per exemple. Vull dir, tu què busques? Que moltíssima gent la pugui consumir i això, s'estigui als números 1 durant setmanes i setmanes, o busques fer un producte que potser estarà més ben fet, però no captarà tanta gent si no és que li interessa aquell tema. Clar, rendible, La Casa de Papel,
no,
o aquestes
clar.
Que dius tu, Pere?
El Café con aroma de mujer.
El Café con aroma de mujer. Mira, jo fa dies que la veig allà.
Jo també.
No, jo per això us ho he dit. Jo vaig entrar, a veure què era. I la veritat...
Jo només sé que el protagonista és molt guapo.
Bé, això sempre, aquesta
sona,
sèrie sempre les dones i els homes són guapíssims.
Em sona, crec, d'un videoclip de la Jennifer Lopez.
Podria ser. Hi ha un cubà, és cubà aquest home.
Pot ser. Jo recordo veure'l en un videoclip de la Jennifer Lopez i descobrir que era llatinoamericà, que no era... perquè tenia cara d'americà.
Sí. Clar, també tinguem en compte una altra cosa, que quan veiem aquestes sèries veneçolanes que tu comentes, Pere, a les nostres èpoques de quan érem joves i potser no tan joves, clar, ho havíem de veure amb la televisió en obert. I això feia que tu t'haguessis d'esperar una setmana a veure el següent capítol. Per tant, tot això s'eternitzava. Si comptaves les pauses publicitàries i tot, era un calvari.
No,
si
ho compares amb aquella època.
En canvi, ara...
Ho feien cada dia a la tarda.
O cada dia, però sigui com sigui, tu tenies una sèrie d'aspectes que havies de tenir en compte, no? Si el capítol durava 40 minuts, amb la publicitat i tot plegat, potser te n'anaves a una hora llarga, no? Mm-hmm. Clar, ara no. Ara tu te sentes davant de la televisió i comences a passar capítols i et passa la tarda que no te n'enteres.
Bueno, i que són expertes en fer això, aquestes sèries. Vull dir, és la cultura de la telenovela, no?
Clar.
Són expertes en deixar-te amb les ganes de mirar el següent capítol, no?
Clar.
De tallar-te l'episodi en el moment, just perquè tu
això
no puguis deixar... I clar, és això, quan te les feien un cop a la tarda, tu t'havies d'esperar sí o sí a l'endemà.
Tot i com hem dit moltes vegades, els està passant la mà per la cara, per exemple, a la comunitat llatinoamericana, en sèries, vull dir, estic parlant, els turcs, perquè els turcs estan com a número 1, eh?
Sí, això és un fenomen, eh? Estudiar. Un dia n'hem de parlar. Parlarem, també, perquè...
Vaig acabar de veure, ara fa pocs dies, el Club de Budapest, una que també es troba a Netflix, i és la típica sèrie turca que posen a Antena 3 o que posen a Telecinco o alguna televisió d'aquestes, però aquesta encara, mira, t'enganxava, no? Perquè hi havia tocs històrics i coses, i... però era turca, vull dir que, i com aquesta n'hi ha moltíssimes.
No, ara sí, les telenovel·les que fan a la televisió són turques, abans eren llatinoamericanes,
ara són
turques, no? Jo me'n recordo aquell, com es deien, Joselito?
Joselito? Joselito era el que cantava, Joselito? El pequeño ruiseñor, no. Però no.
Hi havia una telenovela d'un nen petit.
Bueno, Joselito era un cantant que vivia en aquella època, a l'estat espanyol era un nen prodigi,
no crec. Bueno, era una sèrie que tenia de protagonista un nen i era així, un diminutiu. I eren, vull dir, jo recordo quan era petita que les telenovel·les que mirava la meva iaia eren totes llatinoamericanes.
Sí.
I ara són totes turques.
Totes turques.
Vull dir que és un fenomen que algun dia n'hem de parlar, tot i que jo he de dir que no el conec gaire, però sí, no, és tot un fenomen. I Pere, tu m'has dit abans a Microtrencat que estàs mirant una sèrie que jo no hagués dit que tu la miressis perquè és de terror.
Va, però és un terror que de moment. Sí, és terror.
Arxivo
81, sí, Arxivo 81, no? Que també es troba a Netflix i que per cert vaig començar a mirar ahir, el primer capítol. I la veritat és que m'ha enganxat. Encara que és una mica lenta, això sí que ho hem de dir, si més no el primer capítol, però sí, a qui li agrada també el terror i totes aquestes coses, només direm que es tracta d'un noi que es dedica a recuperar cintes de VHS. I beta, no? Cintes d'aquestes de vídeo. I bé, a partir d'allà descobreix moltes coses.
Ja mal tema, eh? Sempre les cintes
de vídeo... Les cintes de recorden a Tessis, a la pel·lícula Tessis.
Exacte. Eh? Doncs aquí descobreix... bé...
Alguna cosa.
Sí, alguna cosa que també fa una mica de por, eh?
El que deia la Sandra, de Joselito, ella feia referència a la sèrie La Veneno, que hi ha un personatge que és en Joselito. Probablement.
Sí, pot ser.
Home, però la seva iaia no la veia.
No, però jo la mirava quan era petita.
No, la Veneno no hi era, la seva iaia.
Jo quan era petita mirava una telenovela cada tarda a casa de la iaia, quan anava a berenar a casa de la iaia, que el nen, és que no me'n recordo, em sonava Joselito, però...
Compte, perquè, esclar, les pel·lícules d'en Joselito les han repetit a la televisió centenars de vegades,
però
i cada vegada...
Era una telenovela,
no era una pel·lícula de cine de barrio, no?
Era una telenovela.
Perquè si era una pel·lícula de cine de barrio, segur que era Joselito el pequeño ruiseñor.
La setmana que ve us portaré el
títol. Ai, senyor, molt bé.
Sandra, anem a fer la sinopsi ràpida de Afterlife, realment una sèrie molt interessant, això sí, amb les premisses que ha aconsellat la Sandra, entre les quals hi ha
un capítol per setmana
o un parell per setmana, no? També podem ser així una mica més generosos, per curar-se una mica en salut, mai
Exacte.
Més ben dit.
Fes-me pensar que quan acabi de fer la sinopsi, com que he tirat d'una sèrie vella, us proposaré algunes estrenes que es fan aquesta setmana.
Vinga.
Afterlife, britànica, comèdia molt, molt negra, vull dir que aneu preparats per sentir insults, paraulotes i un personatge molt, molt malcarat, interpretat i creat per en Ricky Gervais, que us sonarà dels Globus d'Or per insultar les estrelles de Hollywood a la cara. Té 3 temporades, 6 episodis per temporada, 30 minuts per episodi, i aquesta tercera ha sigut l'última temporada, per tant, les trobareu totes 3 a Netflix i us la podeu mirar doncs, de cap a peus.
El que veia la teva iaia no era en Marc, en comptes de Joselito.
Ostres, no.
Deixem-ho estar, perquè ens anem embrancant aquí. Escolta, Sandra, vinga, estrenes per aquest 2022, què hem de tenir en compte?
Estrenes per aquest 2022, per aquesta setmana de gener de 2022. S'ha estrenat, de fet, això ja fa dies, la temporada 2 d'Eufòria, per fi. Mm-hmm. Han passat 2 anys des de la primera temporada. Recordem que els van enganxar en plena pandèmia al rodatge de la segona i l'han hagut d'anar ajornant. S'ha estrenat per fi aquesta segona temporada, per tant, els fans d'Eufòria, si no us n'heu enterat, que ho dubto, ja podeu anar cap a HBO Max a buscar aquesta sèrie. Disney Plus ha posat aquesta setmana totes les temporades de Les Xiques d'Oro.
Ah!
Coincidint amb la mort de la Betty White, no? Sí. Diguéssim, doncs tot estarà disponible doncs, aquesta sèrie antiga, no? Sobre aquestes amigues d'edat avançada, estarà disponible a Disney Plus.
Espero que l'hagin remasteritzat una mica, perquè la qualitat de les imatges que havíem vist últimament...
Això sempre passa, però amb aquestes sèries antigues. També s'ha estrenat a Movistar Plus, en aquest cas, una sèrie sobre Chucky. Sobre la muñeca diabòlica.
Sí, bueno, el muñeco diabòlico. Perquè, clar, Sandra, tu ets més joveneta, però els que vàrem viure aquella època...
Ja, jo no l'he mirat,
no, aquestes
pel·lícules.
Vàrem conèixer en Chucky... Bueno, clar, tu li dius en Chucky, nosaltres li dèiem en Chucky.
Chucky, li dèiem, sí.
I llavors va venir la nòvia de Chucky, que encara era més dolenta que el propi Chucky.
Doncs en Chucky ha tornat, diguéssim, a Movistar Plus, una sèrie de televisió que jo crec que els fans... els agradarà perquè és l'essència, diguéssim, de les pel·lícules, en aquest cas, no, doncs amb un mercat de coses antigues, un pobre adolescent.
Sí,
però sí, sí, sí.
Aquest ninot i diguéssim que
després
evidentment...
te'n vas a dormir al vespre, tens un nino allà al quarto i te l'estàs mirant, mirant. Tota
l'estona. A mi em passava això, eh? A mi em van regalar una nina d'aquestes de, com es diu, de porcellana.
De porcellana, sí.
Per la comunió. I no la volia treure de l'habitació. Ara la gent em prendrà per tonta, eh? Però no la volia treure de l'habitació perquè tenia por de tornar-me-la a trobar. Perquè jo em feien por els ulls i la girava de cares a la paret. I suposo que la meva mare, quan entrava a netejar, me la tornava a girar. I jo, una por d'aquesta nina.
Imagina't que la pobra Sandra li treu la nina, la posa fora, i un dia entra al vespre, la torna a trobar allà, perquè la seva mare li ha posat.
I has agafat un atac de cor. Bé, pels que no tinguin por d'aquestes nines, xaqui.
Això ho expliques ara, que, per dir-ho d'alguna manera, ha passat uns anys, i tal. Però si alguns dels teus germans ho haguessin sabut a l'època, hauria sigut superdivertit anar-te girant la nina, o canviar-la de lloc.
Per sort soc la germana gran, llavors suposo que me'n vaig salvar per això.
Però aquestes nines sempre han fet molta por, és veritat, això.
Sí.
I hi ha gent que en tenen moltíssim.
La meva iaia en col·leccionava, també.
Imagina't.
Allò era un martiri.
Aquell armari ple.
Estaven al darrere d'una cortina. Jo aquella cortina pensava que no es va llogir gaire.
Bé, doncs, per la gent, això, que no tingui aquesta por, té a Movistar Plus, doncs, aquesta sèrie sobre en Chucky. També... Això, Joel, a tu t'agradarà això. Han renovat The Morning Show per una tercera temporada.
No puc veure la 2. No puc veure la 2.
No, compacte. Va, però la 2 no va acabar gaire... No, no va tenir gaire bona rebuda de la crítica.
Sí.
Ara l'han renovat per una tercera, però han canviat la persona que escriurà la temporada. Per tant, a mi em va agradar la segona temporada, també, però la gent que no, doncs tindrà això. Demà s'estrena... Ja vaig per les dues últimes. Demà s'estrena Netflix la... primera part de la quarta i última temporada d'Ozark. Una mica liat, això, eh? Quarta temporada d'Ozark, la partiran en dues parts. La primera arriba demà a Netflix. Si sou com jo, que ja no recordeu què ha passat a Ozark, perquè fa molt de temps que es va estrenar la tercera, no? És aquesta família normal i corrent que es veu embolicada, doncs, amb temes de drogues i de blanquets de diners, sí. I se n'ha d'anar, doncs, amb un poble llunyà per intentar escapar de la gent que els ha vol... perseguir, no? Per precisament això. Haureu de recuperar temporades, com m'ha passat a mi.
No,
però...
fan un resum al final i expliquen...
Jo suposo que si aneu a YouTube i poseu resum d'Ozark...
Sí, això s'agraeix, eh?
Algú aquí agraïm moltíssim ho haurà fet. És una sèrie boníssima, eh? Jo ho aconsello molt per la gent que li agradi, doncs, tots aquests temes. Breaking Bad i aquest tipus de sèries. Ozark és boníssima i això arriba, doncs, la quarta temporada, s'estrena demà a Netflix. I ja per acabar... Apple TV Plus s'estrena la segona temporada d'aquella sèrie de terror. No n'hem parlat, algun dia en parlarem, es diu Servant. És de M. Night Shyamalan, director del Sexto Sentido, de Glass, de Split, totes aquestes pel·lícules que s'han fet últimament, que jo l'he descobert, aquest director, per aquestes pel·lícules protagonitzades per en James McAvoy, no?, que era una persona amb múltiples personalitats. Boníssimes, molta por, doncs té aquesta sèrie Servant a Apple TV Plus, que ha tingut molt d'èxit i estrena la segona temporada.
Molt bé, fantàstic. Sandra Sotillo, com sempre, moltíssimes gràcies per tantes i tan bones recomanacions. La setmana que ve hi tornem.
Vinga, a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Necessites temps per tu? Necessites cuidar-te? Al Centre Mèdic L'Orquídia comptem amb els millors professionals en fisioteràpia estètica, làser, dietètica, cirurgia plàstica i medicina estètica. Posa't en bones mans. L'Orquídia, 83 anys d'experiència. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.